Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Caral Pedemont. Trobada d'alt nivell a Barcelona entre els presidents espanyol i francès Pedro Sánchez i Emmanuel Macron, una cimera que té com a clau la signatura d'una declaració d'amistat que eleva les relacions entre els dos països al màxim nivell. Els dos presidents encara compareixen en aquests moments en una roda de premsa i seguint tu i el nostre company Jordi Casino. Bona tarda.
Bona tarda, doncs la roda de premsa tot just s'acaba d'acabar ara mateix. El text que han signat a la capital catalana i que porta el nom de Declaració de Barcelona situa la relació entre França i Espanya al seu màxim nivell i substitueix un de l'any 1993, amb l'únic país que hi havia fins ara un acord similar era en Portugal. El tractat que permetrà aprofundir i estructurar la cooperació entre tots els territoris en matèries com la defensa, la interconnexió ferroviària, la indústria i l'energia ha estat lloat per Macron i Sánchez, un president espanyol que, per cert, al torn de preguntes i preguntat per l'afirmació que li ha fet aquest matí el president Pere Aragonès de que el procés no s'ha acabat, ha volgut destacar que el primer tractat de cooperació entre França i Espanya porti el nom de Barcelona.
Me alegro especialmente de que el tratado vaya a estar unido al nombre de Barcelona, porque este es un ejemplo, la ciudad de Barcelona, del espíritu de vanguardia, de solidaridad, de diversidad, de compromiso social, de defensa del patrimonio cultural, también natural, que definen a Barcelona, a Catalunya i al conjunt d'Espanya.
Un Pedro Sánchez que ha tret per ser importància la manifestació que els independentistes han fet avui a Barcelona coincidint amb la cimera i que ha assegurat que el gruix dels catalans i dels espanyols no combreguen ni amb la protesta d'avui ni amb la que tindrà lloc aquest proper dissabte a Madrid defensant la unitat d'Espanya, deixant clar, això sí, que totes dues es poden fer perquè la nostra Constitució ha dit empara el dret a la manifestació. A banda dels tractats d'amistat, a la cimera de Barcelona també s'han signat diferents acords o convenis entre els ministeris d'Educació, Interior, en Defensa i Treball.
Gràcies, Jordi Casino. 27a cimera entre França i Espanya, que ha plegat a més de 250 periodistes i que Emmanuel Macron aprofitarà per reunir-se aquesta tarda a Barcelona amb la comunitat francesa i per fer una visita ara a partir de les 4 amb Pedro Sánchez al Museu Picasso. Identifiquen una molècula que ajuda a predir si a una persona amb Covid se li pot complicar la malaltia. David Fernández, la nova ràdio de Reus.
Els investigadors han identificat l'àcid araquidònic, una molècula que pot arribar a avisar si a un malalt de Covid que hagi anat a urgències se li pot complicar la malaltia i, per tant, ha de ser ingressat, o si ha de passar a l'UCI en cas de que estigui ja hospitalitzat. Segons l'equip investigador, aquest indicador, en cas de ser aplicat, revolucionaria el diagnòstic i el tractament de la Covid, ja que no existeixen suficients recursos per predir el risc d'evolucionar fins a un estat crític. En el mateix estudi, en un altre àmbit, els investigadors han identificat també una molècula que indica si és necessari un tractament amb antibiòtics en pacients que porten una sonda urinària i que presenten infecció. Una troballa científica que, si es posés a la pràctica, tal com asseguren, ajudaria a evitar que molts d'aquests pacients hagin de ser tractats de forma innecessària amb antibiòtics. L'estudi ha anat a càrrec d'investigadors de la Universitat Rovira i Virgili, de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili i de l'Hospital Sant Joan de Reus.
Més temes. Protecció Civil torna a reactivar l'alerta del Pla Ventcat i posa també en alerta el Neucat davant el nou episodi de vent, neu i fred que afecta Catalunya. Les fortes ratxes s'han deixat sentir aquest matí, però s'espera que a la tarda vespre siguin més fortes amb pics superiors als 90 km per hora. Un vent que arriba acompanyat de fred i neu, sobretot al Pirineu, però les nevades s'estendran més enllà i poden caure a cotes baixes. De fet, hi ha una quinzena de carreteres a les comarques pirinenques amb restriccions de pas. I fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
Quatre i quatre minuts. Comença el Connectats. Bona tarda i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el programa que fem Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, Ràdio Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellar. Una salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Oriol Coromina, Carlota Muntada a la producció i de qui us parla, Òscar Ollero. Avui és dijous 19 de gener i volem saber quin temps ens acompanyarà aquesta tarda. Carme Farney, bona tarda.
Bona tarda, continuem parlant d'aquest canvi de temps força notable. De fet, hem començat el dia avui amb un ambient realment fred arreu del territori català i sí que a hores d'ara tenim temperatures una miqueta més altes que les d'ahir en aquesta mateixa hora. Tot i això, encara hi ha zones que l'ambient és força fred i, de fet, de cara a la tarda s'espera un temps ben diferent al d'ara. I és que s'espera que hi hagi més núvols i també arribarà precipitació, que serà en forma de neu per sobre dels 500 metres en aquestes zones on la temperatura no ha acabat de pujar i per sobre dels 600 metres es podran acumular més de 5 centímetres de neu. Des que el Servei Meteorològic de Catalunya s'ha activat un avís respecte a aquesta acumulació de neu. I no només això, i és que també al llarg de la tarda s'ha d'anar reforçant el vent que de cara al final del dia bufarà amb ratxes molt fortes a molts punts del territori. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Avui al Connectat ens fixem en l'Església de Jesucrist dels Sants dels darrers dies o el que popularment es coneix per mormonisme. Ens acompanyarà Cecília Delgado, investigadora postdoctoral i membre del grup de recerca en investigacions en sociologia de la religió de la Universitat de Barcelona. Tancarem la primera hora amb la tertúlia generalista. A les 5 coneixerem Lídia Orovich, presidenta de l'Esbart Sabadell d'Ensaire. Continuarem amb animals per aprofundir en la nova llei de benestar i protecció animal amb Ferran Bargalló, veterinari clínic especialista en animals exòtics. I acabarem amb cultura parlant de la Rua dels Tres Toms en Rosa Díaz, membre de la Comissió de Sant Antoni Abat. Tot i això i més, des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats, comencem! Som-hi, doncs, ens posem al dia amb la ronda d'actualitat. Cobrim-te per Terrassa, Sergi Estapé. Bona tarda.
Hi haurà dimecres 25 de gener una sessió participativa amb l'objectiu d'elaborar i recollir propostes per a la futura llei de drets culturals de la ciutadania de Catalunya. La sessió organitzada per l'Ajuntament de Terrassa a la Generalitat de Catalunya es durà a terme al Teatre Principal de 5:45 de la tarda a 8 del vespre. Per tal de facilitar al màxim la participació, s'organitzaran 3 grups de treball, 2 al mateix teatre i un que treballarà de forma telemàtica. A la sessió, oberta a la ciutadania en general, poden participar des d'entitats culturals, associacions, passant per responsables d'equipaments culturals, creadores i creadors o administracions locals, entre d'altres. La participació en aquesta sessió requereix inscripció prèvia tant per assistir-hi presencialment com per participar de manera telemàtica. Prèviament cal que les persones interessades s'hagin registrat a la plataforma Participa. Terrassa acollirà la darrera de les 10 sessions participatives que s'han organitzat en els darrers mesos arreu del territori a ciutats com Granollers, Tremp, Manresa, Lleida, Tortosa, Tarragona, Girona, Barcelona i Vilafranca del Penedès.
Gràcies, Sergi. Continuem a Sabadell per saber què és notícia. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. El trasllat dels animals que malviuen al solar dels gats es farà el més aviat possible. Així ho ha confirmat Eva Fajas, presidenta del solar, en una entrevista a Ràdio Sabadell, després que aquest matí s'hagin reunit amb representants del consistori. Des de l'organització es mostren contents amb com s'ha acabat desenvolupant aquest trasllat, afirmant que els animals comptaran ara amb un espai amb aigua i llum.
Serà molt millor. Home, tampoc s'ha de superar molt, no? D'on venim. Però bueno, és un lloc que tindrà llum, que tindrà aigua, que és gran, o sigui que hi caben perfectament tots els gats que quedin, que encara aquesta és la pregunta del milió. No sabem, tothom ens pregunta quants gats queden ara, doncs no ho sabem, perquè hi ha hagut una alta mortalitat, hi ha molts que hem trobat, hi ha altres que no hem trobat, perquè com qui entén de gats sap que quan estan malalts s'amaguen i no es troben.
Des de l'entitat no han volgut revelar quina serà la nova ubicació dels gats per evitar possibles vandalismes, però han confirmat que es troba a Sabadell.
Gràcies, Pau. Anem fins a Badalona. Pau Logé, bona tarda.
Bona tarda. El Barcelona Beach Festival cancela l'edició d'aquest 2023. Els organitzadors aleguen que l'Ajuntament de Sant Adrià no els ha atorgat la llicència i que no han trobat cap altra ubicació adequada. Així ho van anunciar ahir a través d'un comunicat a les xarxes socials i on també asseguren que treballen per trobar una nova localització de cara al 2024. Recordem que ja l'any passat el festival va perillar per falta de llicència de l'Ajuntament i que finalment es va celebrar gràcies a un acord in extremis el mateix dia de l'inici de l'esdeveniment.
Gràcies, Paula. Continuem una mica més al sud, des del Prat de Llobregat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament del Prat ha aprovat per la via d'urgència i per unanimitat la constitució de l'empresa municipal Energia Prat. És el pas final abans de posar en marxa aquesta comunitat ciutadana d'energia. En total, la comunitat ha aconseguit 120.000 euros. En total s'han aconseguit 120.000 euros, que són els que han aportat una desena de petites i mitjanes empreses, així com una vintena de persones a títol individual. Aquests se sumen als 180.000 que ja va aportar l'Ajuntament. Escoltem el tinent d'alcalde d'Acció Ambiental i Energia, Joaquim Bartolomé, cap de vila.
Tenim la voluntat de ser una de les grans comunitats energètiques a nivell de l'Estat i, per damunt de tot, de poder oferir energia renovable, de proximitat i més barata a la ciutadania, comerços i empreses.
També per la via d'urgència i per unanimitat s'ha aprovat una modificació de crèdits per valor de 8 milions d'euros per la construcció de la nova residència de la gent gran a l'Eixample Sud.
Gràcies, Lluís. Tornem al Vallès, més concretament a Castellar. Guillem Plans, bona tarda.
Bona tarda. L'equip sènior masculí de vòlei de Castellà ha tornat a fer història i jugarà la fase de promoció per lluitar per l'ascens a primera nacional, la tercera categoria estatal. Després d'haver aconseguit l'ascens a primera catalana, la temporada passada l'equip ha tornat a superar-se, assolint la classificació per la fase de promoció de la Lliga. Els de Rafa Cors van obrar el miracle en l'última jornada de la primera fase, gràcies als resultats favorables. La victòria per 3-1 enfront del Rubí i la derrota de la Lilla davant del líder, l'Hospitalet, fan que l'equip hagi obtingut una plaça per la segona fase de la Lliga en posicions de privilegi per lluitar per l'ascens, confirmant també la permanència de manera automàtica primera catalana. L'entrenador Rafa Cors valora la tranquil·litat per treballar amb més comoditat i remarca que l'objectiu continua sent consolidar l'equip i promocionar la base.
I acabem el repàs informatiu amb l'actualitat de Sant Cugat. Carlota Muntada, bona tarda.
Bona tarda, Òscar. La promoció de 22 habitatges de lloguer públic del carrer d'Andana, a tocar de l'estació de ferrocarrils de Sant Cugat, arrenca els tràmits per ser una realitat el 2026. De moment s'ha tancat el període de consulta pública i està previst que la proposta de modificació de planejament d'aquest solar municipal passi pel ple de febrer per la seva aprovació inicial. Segons avançat a Cugat Mèdia, el tinent d'alcaldia de desenvolupament urbà, Francesc Dusk, ho farà també amb les adequacions del solar del carrer Villà, amb 30 habitatges, i de Puig de Rimila, amb 40 habitatges, totes tres previstes al Pla d'Habitatge Assequible 2023. Ho explica el tinent d'alcaldia, Francesc Duc.
Es tractava d'una zona verda i una zona de vialitat, vale, a nivell de planejament, i el que es fa és mantenir la zona verda, tots els metres quadrats de zones verdes es mantenen, però la part aquesta de vialitat es modifica per tal de que sigui una zona d'equipament. Una zona d'equipament, en aquest cas dotacional, que el que ens permet és doncs, poder fer habitatge de lloguer assequible en aquest espai.
Això permetrà construir-hi un edifici amb 22 habitatges i una planta baixa coberta per espais comuns i aparcament de bicicletes, que substituirà l'actual que no s'ha pogut posar en marxa. Aquest solar, propietat pública, acull també uns horts municipals, tot i que encara està per veure quin és el seu encaix en el futur projecte.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Els mormons han escollit Sant Cugat per construir el segon temple a l'estat espanyol després del de Madrid de l'any 1999. Com ha avançat Nació Sant Cugat i explica l'Església de Jesucrist dels Sants dels darrers dies a la seva web, la congregació religiosa vol fer una construcció de dues plantes d'aproximadament 2.500 metres quadrats i un edifici d'uns 1.265 metres quadrats per rebre i allotjar participants. Avui al Connectats aprofundirem més sobre aquest col·lectiu de la mà de Cecília Delgado, investigadora postdoctoral i membre del grup de recerca en investigacions en sociologia de la religió de la UAB. Bona tarda, Cecília.
Bona tarda, Òscar. Moltes gràcies.
Vale, anem a començar l'entrevista perquè el que nosaltres coneixem com a mormonisme Ells ho denominen Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies, perquè els agrada fer aquesta distinció.
Bueno, ahora yo tendré que pasar al castellano porque soy mexicana y todavía el catalán me cuesta un poco.
¿Qué problema?
Pero te cuento. El nombre oficial, digamos, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es el nombre de la Iglesia y ellos se identifican a sí mismos como miembros de esta Iglesia con todo el nombre completo o como los Santos de los Últimos Días. En los Estados Unidos, que es donde tienen a la mayoría de sus miembros, es común llamarles el 10. Que sería el acrónimo de Last Day Saints. Esto es bastante largo y entonces fuera del grupo se ha acostumbrado a hablar de los mormones porque ellos tienen, además de reconocer el texto bíblico, un libro adicional que consideran libro sagrado que se llama el Libro del Mormón. Entonces, vale. A partir de este texto sagrado es que la gente les ha ido identificando a lo largo de la historia como mormones. Sin embargo, para ellos es de alguna manera rechazan este nombre porque no es que ellos crean en el mormón y esto, digamos que el libro del mormón es porque es un libro que sería como otro tipo de evangelio adicional que narra algunas de las creencias que son distintas de este grupo, pero ellos son cristianos.
Vale, més endavant parlarem d'aquest llibre i anem a fer ara que si n'hi ha diferents branques dins del mateix moviment, perquè m'he estat informant i crec que n'hi ha diferents branques, no?
Sí, bueno, en realidad es que esta es una iglesia que es bastante joven en comparación con otros grupos religiosos. Fue fundada en 1830 y luego hasta mediados del siglo XIX es que se llega a asentar en donde ahora tiene su sede, que es el actual estado de Utah, en Salt Lake City, en los Estados Unidos. Y después, hacia finales del siglo XIX, hay algunas decisiones en el propio grupo, ¿no? Sí. Entonces, hay, sobre todo, estas decisiones estuvieron asociadas a que en su origen se practicaba la poligamia y que hacia finales del siglo XIX esta práctica es prohibida por la Iglesia y hay grupos que se separan y que van a ser grupos fundamentalistas, que habitualmente están aislados, ¿no? Hay pocos fuera del estado de Utah y del estado de Idaho, que son donde tienen la mayor concentración de miembros, y normalmente viven en poblaciones muy alejadas de los centros urbanos, etcétera, quienes pertenecen a estos grupos fundamentalistas. El resto de la iglesia, que son los que habitualmente estamos acostumbrados, digamos, a ver, que son muy distintivos por el tipo de ropa que usan, sobre todo los misioneros, por las plaquetas con su nombre que utilizan, etcétera, y que son quienes están fundando o quienes están abriendo este nuevo templo en San Cugat, serían la iglesia oficial, digamos.
Vale. Hem dit que va néixer, no?, a Estats Units, però com va néixer?
Bueno, Joseph Smith es el primer fundador y, digamos, la creencia fundamental que le distingue del resto de creencias cristianas. Bueno, ellos no son trinitarios, no reconocen lo que en el catolicismo y en otras iglesias cristianas sería Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que reconocen solamente al Hijo y narran que Jesús resucitado visitó América. Y entonces, en este peregrinar o en estas nuevas comunicaciones de Jesús resucitado en América, son las que encuentra Joseph Smith, que es el fundador, en un libro que es lo que se conoce como el Libro del Mormón. Es una fundación que nace en el cerca del estado de Nueva York, después se va moviendo porque son perseguidos religiosamente hasta que se asientan en el desierto de Utah, donde fundan finalmente la institución eclesial y bueno, en Utah son mayoría y digamos, tratando de hacer un paralelismo para que los radioescuchas nos entiendan un poco como el Vaticano para los católicos, sería Salt Lake City para la iglesia, para el 10.
Utah és on hi ha, com has dit, la congregació més gran, no? Però com arriba a expandir-se aquest moviment?
Perdona, ¿me repites la pregunta?
Sí, sí, que deia que Utah és on hi ha més persones, on hi ha més persones que, bueno, que representen, no, amb l'Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies, però com s'ha arribat a expandir des dels Estats Units a, bueno, a Espanya, per exemple?
Bueno, una cosa que tienen de manera muy particular es que los jóvenes que el 10 donan un año de su vida a la misión. Es una iglesia evangelizadora, es una iglesia que busca conversos. Su primera expansión es particularmente América Latina. Hay muchos vasos comunicantes entre los Estados Unidos y América Latina por las redes migratorias que existen. Y es también estas redes migratorias las que van a permitir la expansión. Hoy en día, la iglesia, el IES, está en 140 países en el mundo, ¿eh?
Uf.
Ahora, debo decir que...
Unas cuantas, ¿eh?
Claro, digamos, más del 80% de los creyentes están ubicados en el continente americano, vamos a decir. O sea, tanto Canadá, Estados Unidos, como América Latina. Y después otro 20% estaría en otros países en el mundo, incluyendo España.
¿Quines creences defensen? En aquest cas, a lo millor la poligàmia, ¿no? ¿Quines més?
Bueno, la poligàmia no es una creencia que hoy en día ninguno de los miembros de la Iglesia del 10 compartiría esto. Esto es una cosa del siglo XIX que solamente los grupos fundamentalistas defienden, ¿no? Definitivamente vale. Ningún miembro de la iglesia habitual, digamos, de la iglesia oficial, defendería esto y lo que te decía, estos grupos son muy aislados, ¿eh? No están, digamos, yo he vivido en Salt Lake City trabajando en la Universidad de Utah un buen tiempo y no es que los veas ni que estén en la vida pública.
Vale.
Luego, comparten otras cosas, son una iglesia que se considera cristiana, pero no son trinitarios. Esto que te decía, no reconocen el Espíritu Santo, tienen algunas prácticas como este tiempo de donar, tienen una práctica muy importante que tiene que ver con prepararse para el fin de los tiempos, por eso hablamos de los santos de los últimos días, entonces
claro.
hay una preparación para este tiempo que también pasa por prácticas, por ejemplo, de guardar comida para... o ciertos tipos de comida deshidratada. Esto es menos habitual fuera de los estados de Salt Lake y de Utah, perdón, de Utah y de Idaho, porque está asociado a toda una forma de funcionamiento industrial de la industria alimentaria en la región. Pero esto es lo que permite también que haya muchas donaciones. Tienen una cultura mucho de donar... lo que habitualmente se conoce como diezmo.
¿Sí?
También no consumen bebidas que sean estimulantes. Entonces, esto no solo pasa por el alcohol, sino también pasa, por ejemplo, por cualquier cosa que tenga cafeína. Se considera que no se debe consumir ningún tipo de alimento ni bebida que pueda alterar la percepción, digamos, o
sí,
contaminar el cuerpo.
N'hi ha algunes prohibicions més? Parlant d'això, hi ha alguna prohibició més a part d'aquesta?
Hay algunas prohibiciones que están muy en discusión. La iglesia tiene un consejo de ancianos que discute, por ejemplo, temas como qué pasa con la homosexualidad. Es un tema que cada vez más se enfrenta en las discusiones de la iglesia, pero como la mayoría de las iglesias cristianas, tiene una oposición a todos los temas de moral sexual en relación, por ejemplo, a la homosexualidad, al aborto, la anticoncepción, etcétera.
Hem parlat abans, no, del llibre del Mormó. En què es fonamenta aquest llibre? I ens podries explicar una mica la història? Perquè la Bíblia té una història, per exemple, els àrabs i els musulmans tenen l'Alcorà... ¿Quina historia té aquest llibre?
La historia que ellos cuentan, ¿no? Es una historia que Joseph Smith, que es el fundador, llama la primera visión.
¿Mm?
Y entonces Joseph Smith lo que dice es que en esta visión Jesucristo se aparece y le dice que todos los otros relatos que ha habido antes han sido malinterpretados y que Jesucristo, por eso, después de resucitado, siguió predicando y lo hizo en América, y que tiene que buscar el registro de esta visita que se ha hecho. Después narran una segunda visión donde aparece un ángel, que es el ángel Moroni, que le ha indicado un lugar donde puede encontrar unos manuscritos, que es donde están el compendio de profetas que estuvieron en la América Antigua. Y estos profetas y estas tablas que encuentra son los que estarían traducidos y se convertirían en el libro del Mormón, que es, digamos, el texto canónico de los Eldies.
Vale, i com traslladen o apliquen també a la seva vida les seves creences? És a dir, potser en el seu dia a dia, és, com hem parlat abans, doncs potser tenen accions diferents, no?
Sí, bueno, son una comunidad religiosa que es bastante unida en términos de una convivencia muy constante alrededor. Lo que se va a abrir ahora en San Cugat es un templo, pero es distinto de lo que se conocen como los salones, que probablemente es una cosa que la gente ha visto más. Se parecen mucho y tienen en la parte de afuera el nombre de la iglesia. Y nosotros, en general, estamos acostumbrados a pensar que estas son sus iglesias, ¿vale? Pero ellos consideran estos lugares como salones y ahí no se practican sacramentos. Es decir, que el bautizo, porque tienen todos los sacramentos que la cristiandad reconoce, hay también el matrimonio religioso, se celebran dentro de los templos. Solamente las personas que pertenecen a la iglesia pueden entrar a los templos. No se permite ningún tipo de visita, ni turística, ni de investigación. Hay que estar certificado como un practicante que asiste regularmente a su salón, que ellos conocen como estacas, y tienen una vida comunitaria muy intensa. Donan un año de su vida a hacer una misión fuera, por eso los vemos viajar mucho esta es una de las maneras en que se expanden, pero también donan permanentemente una parte de lo que ganan y una parte de los alimentos y esto para estar. Tienen normalmente familias bastante grandes, aunque igual que muchas otras iglesias, hay que ver que se inculturan. Entonces, muchas de las prácticas que podemos ver en los lugares donde son mayoría, no las vamos a encontrar, por ejemplo, en España, ¿no? Porque están más adaptados a ciertas maneras culturales de vivir.
Y, Cecilia, si alguna persona volés entrar, com ho hauria de fer? Perquè hem dit que no poden venir visites turístiques, llavors és complicat, no?
Al templo no se puede entrar.
Vale.
Este templo que harán, normalmente lo que en otros templos se pueden, pero es lo mismo que pasa con las mezquitas, por ejemplo, en el caso musulmán. Es decir, a veces hay espacios de jardines, de lugares donde puede haber gente, pero al templo no pueden entrar más que las personas creyentes. Si alguien se quiere convertir, este proceso empieza por estos lugares que son los salones, que yo estoy segura que la gente ha visto en San Cugat hay estos salones, en otras ciudades, en Sabadell tenemos un salón de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, que nos pueden parecer iglesias, ¿vale? Pero normalmente son escuelas de enseñanza bíblica, escuelas infantiles. Se reúnen tanto hombres, mujeres, familias, niños para tener procesos catequéticos, pero ahí no se celebran los sacramentos. Los templos son pocos en el mundo, ¿eh? Tienen muchas de estas pequeñas, pero lo que tú decías bien es que el templo de Madrid fue el primero.
¿Sí?
Y han pasado tantos años porque aún en los países donde tienen mucha gente, por ejemplo, en la ciudad de Salt Lake City solo hay un templo y luego hay cientos de salones que son como estas pequeñas iglesias.
Bueno, Cecília, ens agradaria parlar-ne molt més, perquè hi ha molt tema per parlar, però el temps se'ns agota i hem d'acabar aquí. Moltíssimes gràcies per venir aquí al Connectats i, com sempre, t'agraïm bueno, aquesta estona, no?
Moltíssimes gràcies a ustedes.
A la tarda, no et desconnectis. Connectar.
Hora de la tertúlia generalista, avui conduïda per Joan Miquel Fernández. Bona tarda.
Bona tarda, Òscar, què tal, com estàs?
Molt bé, molt bé, sí, amb ganes.
Aquesta estrena de conductor, com ha anat?
Molt
aquesta
bé, molt
primera
bé.
Aquesta mitja hora?
Amb moltes ganes i encara queda, encara queda.
Encara queda. No vull que marxis, espera un moment. Anem a saludar la resta de tertulians, a la Rocío Mateos, presidenta de la Federació de Dones de Badalona. Bona tarda.
Bona tarda.
El Juan Merino, que el tenim aquí als estudis de Ràdio Sant Cugat, jubilat i activista. Bona tarda.
Bona tarda.
I el Josep Vallvé, exemplat de Caixa d'Estalvis, jubilat i columnista, penso que des de Terrassa. Bona tarda.
Bona tarda, des de Terrassa, la vella i vella Egra, vella amb ve baixa i vella amb ve alta.
Així, així és. Li deia a l'Òscar que no marxés perquè segurament dels que estem aquí és el més jove ara mateix, i un dels primers temes que els volem plantejar és arran de la publicació d'aquell vídeo que s'ha fet viral, on apareixen a la discoteca Pàmpara unes menors ballant allò que es diu perreo, i que ha estat viral i també doncs, ha aixecat, jo crec, que certa polseguera, perquè és un tema que jo crec que amb la incursió de les xarxes socials es visibilitzen segurament certes actituds que qüestionen i que suggereixen doncs, segurament per a molts sectors que es visibilitzen actituds que poden sorprendre o que poden arribar doncs, a aquesta crítica. Jo li volia preguntar a l'Òscar abans que marxi a preparar la darrera hora del Connectats per l'edat. Abans li he preguntat, dic, aviam, el tema de la... Dic el perreo i tot el que envolta segurament aquest estil de música que és exuberant, que té certes actituds de bany dels més de la meva generació que són una mica diferents, però m'ha dit que tu no eres de discoteques, no?
No, a mi no m'agraden les discoteques. A veure, aquestes cançons no estan malament perquè, a més, bueno, et dona per ballar, bueno, et puja l'ànim, però sí que és veritat que potser les lletres... no sé per què, la veritat, no sé per què, a lo millor segurament serà dels videoclips, no? D'aquestes cançons que han agafat com a referents els joves, i estem veient no aquest vídeo, sinó molts vídeos últimament a les xarxes sobre a les discoteques dels balls, que bueno, s'ha posat de moda, no? Jo crec.
Doncs mira, amb aquest punt de vista pot ser atípic, per l'edat, perquè segurament si anéssim preguntant a cadascun dels joves que passen per aquí ens dirien alguna cosa diferent. Però jo us llenço als tertulians una primera qüestió, que és que el perreo també, i amb el tema del trap o del dancehall darrerament, se situa l'empoderament de la dona per desacomplexar algunes actituds. D'això hi esteu d'acord? Comencem per la Rocío. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Bueno, yo con lo que estoy siempre de acuerdo, ¿no?, es cómo se siente la mujer, cómo se siente ella cuando está bailando, porque las danzas a lo largo de toda la historia se han generado para liberarnos, esto es así, ¿no?, para liberarnos, para sociabilizarnos, para comunicarnos, para expresarnos, para esto se hicieron las danzas. Otra cosa es que a raíz de estas danzas se cosifique el cuerpo de la mujer, ¿no? O sea, ¿con qué ojos miramos? ¿Y qué actuaciones ejercemos ante estas danzas, ¿no? Ante la visualización de que el machismo, ¿no?, es el que toma la posesión, el que hace la ejecución, el que más visualiza, ¿no?, ante el poder encima, detrás, ejecutando, ¿no?, una danza con ese poder del machismo. Entonces ahí es donde nos preocupa, ¿no?, donde nos preocupa a las mujeres, donde nos preocupa a las feministas, y sobre todo proteger a las menores. O sea, lo más importante es proteger a las menores, porque cuando estos vídeos se esparcen, ¿qué sucede con estos vídeos? Que estas chicas ahora tienen 15, 16, 17, algunas son ya mayores, pero cuando pasen, no sé, 10 años y pasen unos vídeos de estos, o sea, estas nenas, estas chicas, ¿se van a sentir igual? ¿Se van a sentir igual de cómodas? Este es el problema, ¿no? Esta es la situación. ¿Cómo nos atrevemos a hacer estas grabaciones y, aparte de hacer estas grabaciones, difundirlas precisamente para eso, ¿no? Para que mucha gente las vea, las traslade. ¿Y con qué? ¿Con qué pretexto hacemos esto? ¿Por qué lo hacemos, en realidad, no? Esto és lo preocupante del tema.
A més, tenint en compte que qui feia la difusió era la mateixa discoteca a través del perfil de TikTok, no? Que
totalmente,
ja no formava part de l'àmbit privat. Juan...
Sí, precisament jo volia parlar d'això, no? Que aquí tot el rebombori que s'ha muntat amb aquest vídeo, jo no l'he vist, jo vídeo d'aquest no estic en la red en aquest sentit.
L'han retirat, vull dir.
Sí, jo no, ja. Però aquí només que hi ha un culpable, és la discoteca, perquè són menors d'edat, i l'han posat a la red pública, i a més una discoteca que a més no té llicència, i jo no sé com les autoritats permeten que ja, i a més el dia de la inauguració de la discoteca aquesta, com permeten que ja s'obre un espai així, que inclús ha sigut denunciat per la Federació de... d'empresaris
d'oci nocturn,
d'oci nocturn, ha sigut denunciat. Jo no l'entenc com l'autoritat permet aquestes coses, no? I l'altre ja, lo de difundir el vídeo per la rede, això ja de jutjat de guàrdia, jo anava per aquesta gent, i aquesta gent, bueno, que mai més aquell senyor, aquest empresari o el grup aquest poguessi treballar en sentido de l'oci, no? Després, per los demás, pues molt bé per les nenes, no ho sé, jo con la edad que tinc, jo me recordo que ja lo del twist, la llenca, les falditas, cortitas, tot, pues todo estaba mal vist per los nostres pares i los avis, eso está... Però bueno, ha vingut la moda aquesta, sembla que tot el món lo fa ja, o sea, però sobretot en Amèrica Latina hi ha molta marxa d'aquesta, i bueno, aquí havien tingut la lambada també, que era una de les coses, també se va muntar un rembembori, també, però jo no l'he vist. Ara, si se veu con los ulls d'aquests machistes que no, que veu, ostia, una dona, ja, aquests no miren res més, doncs, hòstia, o sea, jo penso que la joventut ha que deixar-la que funcione i que tira, i ja en llevam.
Josep Baibé, des de Terrassa.
No voldria afegir gaire cosa més al que ha dit la Rocío i el Joan, perquè ho subscric plenament. Aleshores, aquest tema donaria per poder parlar hores i hores, ampliant el ventall dels comentaris amb un seguit de altres derivacions. Jo puntualment començaré en el que a mi m'afecta, en el tema del periodisme. El que aquest vídeo, que jo tampoc confesso que no l'he vist ni tinc cap intenció de veure'l, però sí que he llegit les crítiques a diferents mitjans de comunicació, el fet de que es faci públic a través d'una sèrie de xarxes i fins i tot a través de cadenes de televisió o de xarxes socials, això per mi no deixaria de ser, i que ningú no em malinterpreti perquè vull ser breu, una degradació del periodisme. Degradació del periodisme. El periodisme, els mitjans de premsa escrita o el digital, a través d'internet, han de formar i han d'informar. Aleshores, escampar aquesta brossa, això no deixa de ser altra cosa que teleporqueria, doncs no fa cap favor, al contrari, al sistema educatiu global del país. Això abundo amb la... remarco i recolzo plenament el que han comentat els dos contertulians que han intervingut fins ara. A partir d'aquí, sé que més d'un, i més de dos, i més de mil, em podran dir, o ens podran dir els que opinem diferent en aquest sentit, èticament dur, de que s'haurien d'haver pres mesures i s'haurien de prendre, no havent-hi llicència, i havent-se passat tots els semàfors a vidos i por haver, doncs s'hauria d'establir un criteri ètic i un criteri de funcionament allunyat del populisme dels que pregonen certes lleis que es venen aprovant per part de determinats ministeris, sense anar més lluny, el Ministeri d'Igualtat, la llei trans, la llei del sí a sí, etcètera, etcètera. Val tot? Evidentment que no val tot. Aquí s'ha de ser seriós i s'ha de preservar, doncs, la bona educació de la mainada, de la canalla, del jovent que encara no està en una edat per saber discernir el què. Amb unes menors se'ls entra en un ambient discotequer o l'oci nocturn altre tema que donaria per parlar-m'ho. No em vull allargar més, però recolzar el criteri dels dos tertulians anteriors
jo
i
no...
la deriva podria ser molt àmplia.
No volia fer ara d'advocat del diable com a periodista, però sí que volia fer un afegitó en aquest cas, pels companys, diguéssim. Lògicament, qui, en aquest cas, sobretot, jo crec que s'ha de posar el focus en que no són els mitjans, al final, els, diguéssim, els que fan altaveu d'això, sinó que són les mateixes xarxes socials, i aquí podem entrar en un altre debat de control, que crec que és el que s'escapa. Els mitjans, jo crec que, i és una opinió personal, crec que al final el que fem també és visibilitzar una cosa que està passant, no amagar-la. I sobretot perquè té... Aquest vídeo ja no és només que si estan ballant o no unes menors d'edat, si a part la discoteca, sense llicència, la discoteca difon aquestes imatges en una xarxa social, sinó que anem a allò de la hipersexualització que estem vivint constantment, una mica també el que apuntava la Rocío, i que per tant és un problema... És un problema endèmic i que, com deia també la Rocío i com deia el Juan, en el futur haurem de veure com gestionem això, com es gestiona aquestes persones que després seran adultes, no? No sé si la Rocío vol afegir alguna cosa.
Totalmente. O sea, es lo que os he comentado antes, ¿no? O sea, tú puedes tener unas aptitudes, todos, cuando hemos vivido nuestra adolescencia, nuestra juventud, todos hemos cometido cosas y hemos hecho actuaciones que después hemos dicho, uy, ¿cómo yo en aquel momento podría haber hecho eso? Pero no teníamos el acceso que tenemos ahora, ¿no? A las grabaciones, a las redes, a todo lo que tenemos ahora. Y lo que ocurre es que a la vez, que no podemos ejercer, dijéramos, lo que nos gusta, porque nos sentimos presionadas, hablo de las mujeres, nos sentimos presionadas por todos los lados, porque es así, nos sentimos presionadas, después lo que nos dan, ¿no?, es eso, la hipersexualización de las niñas. O sea, las niñas de 9 años tienen ropas a su alcance, ropas de mujer, de adolescente. Ya les enseñan a cómo maquillarse sin productos agresivos para la cara, pero que no deja de ser eso, una hipersexualización de la niña, ¿no? Y luego los ojos, o sea, ¿con qué miramos a esas niñas? ¿Cómo miramos a esas mujeres? ¿Qué concepto tenemos de la diversión? ¿Cómo vamos a atravesar esa barrera que nos lleva ya a la sexualidad de pleno? Y mira, hemos dicho lo de la discoteca. Discotecas para menores, con un agravante total. Uh-huh. Pero ¿qué pasa cuando esas niñas salen de esa discoteca? O sea, ahí también hay otra barrera, hay otra diana que nos preocupa lamentablemente muchísimo, porque no dejan de ser niñas y hay ejecutores que están detrás de esas puertas, que están en la calle cuando ya han salido de esas discotecas, ¿no? Ahí están los ejecutores de todas las cosas que están sucediendo, de violaciones, de agresiones sexuales y de muchos temas más. Entonces, el concepto es mucho más amplio, o sea, hay mucho más miedo detrás de todo esto, ¿no? Y cómo ha roto esa barrera, ¿no?, de decir, yo tengo un espacio donde me puedo divertir, donde puedo ejercer mi forma de moverme o mi forma de bailar, y a dónde nos ha llevado todo esto, ¿no? ¿A dónde nos ha llevado? A sentir miedo en cualquier sitio donde estés. O sea, las mujeres no somos libres ya en ningún sitio, porque de cualquier nos sacan de cualquier contexto. Si estamos en la playa, no podemos hacer todo, porque ya nos graba uno que esté detrás con un móvil o nos hace fotos. Si estamos paseando, o sea, en cualquier sitio que estemos ya, ¿no? Ya no nos sentimos libres de nada. O sea, esto es muy, muy, muy preocupante, pero más preocupante de lo que nos parece. Sí.
Bueno, aquest és el gran problema que tenim amb les noves tecnologies, aquestes que estan arribant i que, bueno, que han arribat en pocs anys, no? Perquè, bueno, ara no tens privacitat ninguna, no? O sigui, privacitat ninguna perquè com tu dius, qualsevol te pots sacar una foto i sin darte cuenta te pots filmar. Bé, però jo volia tornar una altra vegada a lo de les nenes, lo que fan ara, perquè jo he treballat, bueno, jo he treballat tota la meva vida d'hostaleria, i jo va estar molt de temps allà a la carrer Beethoven, a Barcelona, allà al costat de Catalunya Ràdio, que tenia un restaurant allà, el cafè.
Francesc Macià.
El cafè, sí. I resulta de que, bueno, en la discoteca aquella, pues como l'àrea Beethoven, venían, a les tardes venien les nenes. Ostres, los pares deixaven a les nenes allà, els nois també, con el cotxe, les deixaven allà, se ponían la cola, i quan marxava el cotxe del pare, venia, oiga, ¿puedo entrar al lavabo? Sí, puedo entrar. Y entraba ella con su bolsito, y cuando surtía cambiada total. O sea, no era la nena que había portado al padre. Ya venía retocada, ¿verdad? Bueno, y cuando surtían, pues feien lo mateix. Bueno, va, se netejava una mica i a esperar al papa. Vull dir que sempre s'han fet coses, que sempre està... Però el que és ara les redes socials, el que estan fent en la joventut, és molt greu, és molt greu. Jo penso que havia que... No se poden posar portes al camp, no? Però havia que regular tot això una mica més. O sigui, estar una mica més a sobre.
Josep.
La regulació, no, estic molt d'acord, i torno a dir, no és que vulgui passar el raspall a la Rocío. Estic molt d'acord amb el plantejament que ha fet la Rocío. Estic d'acord amb el que diu el Joan. A veure, a partir d'aquí... jo crec que amb els mitjans de comunicació, per exemple, a l'hora de passar aquest vídeo, que jo dic que no l'he vist, voldria pensar, no n'estic pas segur, de que les imatges dels rostres d'aquestes nenes, perquè al cap i al fi són nenes, hauran estat pixelats, m'imagino. Igual que ara quan surt un famós amb alguna cadena d'aquestes de televisió barata que fan programes no d'informació sinó d'entreteniment, doncs no es poden, per exemple, passar les imatges dels dos fills que tenen, han tingut la Shakira i el Piqué, que estan en un procés de separació, amb totes les seqüeles que hi puguin haver. Per mi això és un tema que no hauria de ser objecte de safareig per cap mitjà de comunicació, i menys per les cadenes aquestes d'entreteniment. A partir d'aquí, hi ha hagut ajuntaments, el Maresme, l'Ajuntament d'aquí Terrassa, que amb fons públics del propi ajuntament s'han pagat cursos d'assessorament, d'educació, teòricament entre comets, si és que puc dir, en aquesta franja d'edat, que se'ls hi ensenyen, doncs, una sèrie de coses que no s'avenen, no corresponen amb l'edat cronològica que tenen. Certes coses, la discoteca, a la meva època, jo tampoc no era discotequero, no ens hi deixaven entrar ni amb 13, ni amb 14, ni amb 15, ni amb 16 anys. Crec que aquestes noies, pel que he llegit, que van participar amb aquest dembo, amb aquest carrer o d'aquí, aquesta discoteca, la seva franja d'edat voltava sobre els 15-16 anys. Mira. Aleshores, jo comparo el temps de... No ho sé, igual en aquest aspecte algú dirà... No es correspon amb el que hem viscut nosaltres. I anem enrere.
Precisament en el que deies, un exemple, el periòdico que ha fet una consulta a educadores, psicòlogues i crítiques culturals al respecte de la polèmica, el que venen a dir és que reivindiquen l'urgència d'una educació sexual per les menors que els doni aquestes eines adequades per viure conscientment la hipersexualització, perquè precisament amb el tema d'educació és, jo crec que amb això estem tots d'acord, fallem una mica. Veient una mica quan es fa anàlisi a nivell de salut mental, de psicologia, de reconeixement del cos, jo crec que aquí hi ha una assignatura molt grossa pendent.
Sí, d'acord amb el que està dient, o sigui, que hi ha que treballar molt sobre aquest tema, perquè després ja ens trobem que no hi ha solució. Avui en dia ja dic que està tot desmadrat en aquest sentit, i bueno, jo el que diria a Josep també d'aquestes televisions barates, bueno, pues que els pares també estiguin una mica al tanto i picar el botó, canviar de canal, no ho sé, perquè hi ha vegades que no se pot veure programes. A veure, jo estic també d'acord, en una part amb ell, con lo que ha dit, és que les televisions no tenien que haver passat. És que jo estic d'acord, és que no tenia que haver fet això. No crec que sigui un tema d'interès general el que fa una nena, quan s'estan fent a tot arreu.
Jo crec que el focus, i no puc parlar per totes les televisions.
¿Me dejáis que comente?
Sí, Rocío, endavant.
Sí, Rocío.
Mira, lo que os quería comentar, más que nada, no es que quiera yo interrumpir, es que como estamos trabajando...
Es una tertulia al final,
Exacto. Y como estamos trabajando continuamente con mujeres, ¿no? Mira, o sea, yo le puedo decir a una niña de 8 años, mira, es que tú ahora tienes que pasar la franja de tu edad, tienes que vivir tu tiempo, porque el otro tiempo vendrá después, ¿no? O sea, puedes tener, dijéramos, una formación, pero es que hoy día, y no nos podemos autofragelar y decir, es que no lo estamos consiguiendo. Hoy día tú a una chica de 16 años, mira, porque es que es lo que ha comentado Juan, tú a una chica de 16 años, por mucha educación, porque hay educación, ¿eh? O sea, la educación en los institutos, llevamos muchos años dando educación sexual, educación de prevención, educación de todo, ¿eh? Se habla de todo, de anorexia, de bulimia, en los colegios y en los institutos hay charlas de todo. Pero si tú, esa chica sale, como ha dicho Juan, sale de su casa con una formación, con una vestimenta, los padres la dejan en una discoteca que es para menores, que sale a tal hora, y lo que transcurre en ese medio, lo que transcurre por quedar bien con el resto del grupo, por ser igual que las demás, porque todo lo que conlleva todos los medios de comunicación, ¿no? Ahora las niñas están súper metidas en el TikTok, pero súper metidas. Entonces todo eso les hace que entren en una vorágine, o sea, que todas quieren ser iguales y todas quieren ser mayor antes de tiempo, como nos pasaba antes, no queríamos tener 18, pero ahora es con el cuerpo, o sea, yo tengo que representar más edad de la que tengo, porque quiero sentirme ya una mujer. Esto es lo que no podemos controlar, esto no se puede controlar, esto tiene que ser la propia persona, la propia chica es la que tiene que decir, es que yo soy yo, valgo por mi forma de ser, por mi forma de estar, y no necesito que nadie me manipule ni mi cuerpo y menos mis pensamientos, ¿no? Pero tienes que ser tú a los 16 años, tú ya tienes una formación para decidir lo que quieres hacer y lo que no quieres hacer, pero es que estamos todos, incluyendo los mayores, manipulados por todas las xarxas y por toda la información que recibimos. Estamos todos completamente manipulados. Y si nos salimos del eje, es como que ya no entramos a formar parte de esto. Y esto es lo tremendo, o sea, lo tremendo es cómo te controlan. Cómo te controlan, cómo te manipulan, cómo te exhiben y cómo no te protegen. O sea, es que si nos vamos a mirar, todos los focos van a parar hacia la mujer. Otra vez, y no es porque yo sea mujer y trabaje con mujeres, pero si lo veis, los problemas de las discotecas, las mujeres, los problemas a la hora de salir de las discotecas, las mujeres, los problemas, o sea, siempre somos nosotras porque hay un foco de poder que está por encima nuestro, ¿no? Y que nos hace dependientes de todo, ¿no? Dependientes de todo el sistema. Entonces es muy, muy grave, porque información hay, los profesores en los institutos se dejan la piel para que haya una formación de valores y de aparte de la formación, ¿no? De la educación reglada, pero la formación en valores se dejan la piel porque a nadie nos interesa todo esto que estamos viviendo hoy día. Pero yo creo que el problema erradica en yo no quiero salirme de este contexto, ¿no? Yo tengo que formar parte de este contexto. Esto es muy peligroso.
Josep, em sembla que volies dir alguna cosa.
Bé, aquí la Rocío posa el dit a la nafra, sí. I clava el tema. L'educació jo l'entendria inicialment des d'una doble vessant. La família, concepte família, evidentment també la pròpia l'evolució social, doncs, ens l'ha canviat o capgirat o ampliat el ventall, i el sector educatiu primari, el sector secundari i l'universitari. Aquestes noies encara no han accedit al món universitari i tot té un timing, no es pot accelerar la cosa. Aleshores, la feina, la tasca impagable que fan els professors als centres educatius, aquests com els que estem analitzant avui, amb mitjoreta o amb una imatge o amb un vídeo que pengen en un xarxa social, doncs la tasca d'aquest professorat se'n va tot a Norris. Sí. Això sí que és greu, i és per fer-se mirar la pròpia societat. Vull dir, aleshores, a vegades l'única manera de fer creure la gent, i els que tenen la potestat de desmarxar o de desgavellar tot el sistema teòricament que funcionava més o menys bé, són les autoritats públiques. I si la sanció o la garrotada o el fuet, el látigo, és l'única manera de fer creure, doncs la sanció que li hauria de caure a aquesta discoteca hauria de ser d'escàndol, punt. I els fets de llavors la gent se'l fa creure a tot de pito.
Doncs escolteu, era bé, hem consumit tot el temps de la tertúlia, crec que valia la pena abordar en profunditat aquest tema, amb el temps que tenim, perquè donaria per molt més. Simplement ens queda, com deia, doncs, aquests 3 minutets per arribar a l'hora de desconnexió dels butlletins horaris. Sí que un dels temes que havíem preparat era sobre la interlocutòria del magistrat Llarena, que rebutjava incloure els desordres públics per reclamar Puigdemont tal com demana la Fiscalia, amb aquesta al·legació que ja ha presentat.
I l'abogat també, i l'abogacia de l'Estat.
I l'abogacia de l'Estat també. Ràpidament, mira, començo per aquí, per Sant Cuat, pel Juan,
bueno,
com valorem?
És que tornem a estar al mateix jo, o sigui, bueno, con lo que deia Groucho Marx. Aquest és el que tenim. Jo, si vol, se lo faig d'una altra manera. És igual. Se faci el que faci, canvien la llei, no canvien la llei...
Però el senyor... amb un canvi substancial amb el tema de sedició, també tenim en compte.
Bueno, és igual. Si no, lo canviaran una altra vegada. Ja han canviat, ja han fet un judici sobre proves falses, i tornaran a fer-lo con tal de que Puigdemont i los demés estiguen a la càrcel tots, i bueno, i que haya para tots los demés que hi ha, perquè no solament el Puigdemont, hi ha molta gent que està todavía judicialitzada.
Josep i Rocío. Josep.
Aquí el tema per mi preocupant de tot aquest tema que ja fa anys que dura és la total simbiosi. S'han barrejat, per molt que vulgui presumir el govern espanyol, s'han barrejat i es continuen barrejant cada dia més els diferents tres poders del tamboret que hauria de regir o regular doncs la vida social, cultural, educativa i política del país: l'executiu, el legislatiu i el judicial. Això està desmarxat i algú hi posa ordre, o continuem anant enrere, com deia abans, amb el tema que hem tocat abans.
Rocío, se acaba el temps.
Pues nada, deciros que la ley se cambió, todos pensábamos que esto, pero los que están trabajando, los que están día a día, los que están luchando desde que esto pasó, lo dejaron claro, que esto no terminaría cambiando la ley, sino que tendríamos que seguir batallando todo esto y mucho más tiempo.
Juan, bueno, 10 segons,
Sí, 10 segons. Solo recordad que el govern, si tenia careta, ja se l'ha tret de tota la manera, o sigui que ja la fiscalia, que és del Sánchez, que va dir que la manava ell, los abogados del Estat, i bueno, i recordar que són los que van firmar també el 155,
Doncs ho hem de...
Una última puntualització abans, no tanqueu.
5 segons.
A la Carme, sí, que li hagi anat molt bé la intervenció.
Sí. Ja dilluns en plena forma. Rocío, Mateos, Juan Merino, Josep Bebé, gràcies per haver vingut a la tertúlia.
Salut,
de
Connectats.
Salut, bona tarda.
Tornem de seguida. Tornem de seguida amb l'Òscar Ollero.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Habrá una lluvia importante dentro de pocas horas.
¿Lluvia radioactiva?
Lluvia de pájaros.
La ràdio del Somormujo, cada sábado de 1 a 2 del mediodía. Birds.
If you're small. Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
La Caixa Negra, un programa on podràs escoltar la millor black music al Baix Llobregat.
Bueno, això molt black no és, no?
Ja, bueno, és que també està la Caixa 2.0, que sonen temes més actuals, com aquest.
Ah, sí? I qui el fa?
Doncs jo.
Ah, vale.
La Caixa Negra, els divendres de 9 a 2 quarts d'11, aquí, al Prat Ràdio.
Metal Gods, cada dissabte de 4 a 6 de la tarda... El programa que repassa la història del hard rock i heavy metal amb l'Ivan Rabaneda, al Prat Ràdio.
A Instituts Odontològics cuidem la teva salut dental. Estètica, ortodòncia invisible, implants de càrrega immediata, les tècniques més innovadores amb un equip mèdic de primer nivell. Més de 30 anys i més d'un milió de pacients ja han confiat en nosaltres. Informa-te'n a ioa.es. Instituts Odontològics. Perquè quan estàs bé, somrius.
Al Prat ens pots trobar a l'Avinguda Verge de Montserrat 105.
Ja han passat 5 anys i al cubo de Rubik el meu papa continua posant èxits i no tan èxits al 80. El cubo de Rubik. Tots els dimecres de 8 a 9 del vespre amb el Jonathan Zuriaga, al Prat Ràdio. Papa, agafem el DeLorean?
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són les 5.
Serveis informatius, El Prat Ràdio.
Bona tarda, us parla Jonathan Marín. L'Ajuntament del Prat ha aprovat per la via d'urgència i per unanimitat la constitució de l'empresa municipal Energia Prat. És el pas final abans de posar en marxa la comunitat ciutadana d'energia. En total, la comunitat energètica ha aconseguit 120.000 euros, que són els que han aportat una desena de petites i mitjanes empreses, així com una vintena de persones a títol individual. Aquests se sumen als 180.000 que ja van destinar a l'Ajuntament. Escoltem el tinent d'alcalde d'Acció Ambiental i Energia, Joaquim Bartolomé.
Tenim la voluntat de ser una de les grans comunitats energètiques a nivell de l'Estat i, per damunt de tot, de poder oferir energia renovable, de proximitat i més barata a la ciutadania, comerços i empreses.
També per la via d'urgència i per unanimitat s'ha aprovat una modificació de crèdits per valor de 8 milions d'euros per la construcció de la nova residència de la gent gran a l'Eixample Sud. El Consorci